Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
El govern fa una ala i es lleva la pressió d'haver d'aprovar i negociar sí o sí uns nous pressupostos autonòmics per a l'any que ve. Amb els comptes aprovats fa uns mesos amb retard, l'executiu balear veu viable mantenir-los fins al 2027, quan hi ha eleccions. D'aquesta manera, llança un missatge a Vots, qui enguany els ha donat suport a canvi, això sí, de determinades exigències. Això no vol dir ni molt manco que el govern renunciï a uns nous pressupostos al 2025 i a negociar-los, però en aquesta ocasió serà sense l'urgència d'haver d'aprovar uns nous comptes i d'aquesta manera ja no tindran la necessitat de cedir al manco tant. Aquest és un dels temes que analitzam avui a l'informatiu cap de setmana, però en tenim més, que avançam ara en forma de titulars. Un jove de 17 anys ha resultat ferit greu a primera hora del matí després de ser atropellat per un cotxe marratxí. Juan Josuñé, bon dia.
Bon dia, ha estat a les 5 i mitja. La víctima ha patit un fort traumatisme al cap després que el retrovisor del vehicle l'hagi ferit, segons informa el 061. El jove ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases en estat greu.
El govern calcula que enguany hauran arribat a les illes en embarcacions irregulars més de 10.000 migrants i la ONG Caminando Fronteras afegeix que la mà balear ja s'ha cobrat un centenar de vides.
Amb aquestes dades, l'executiu insisteix al govern central perquè modifiqui les seves polítiques migratòries i prioritzi la ruta balear que s'ha consolidat. Entre les peticions, que restableixi les relacions amb Algèria per combatre contra les màfies responsables.
Els pares i mares dels alumnes del Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina seguiran sense dur els seus fills fins a que s'aparti el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne.
Són 180 infants de 5è i 6è de primària. Les famílies consideren que les mesures proposades per la Conselleria d'Educació que estudia el cas no són suficients.
I el Consell de Mallorca reparteix les distincions per la Diada amb el Pi de Formentor de Costa i Llobera com a protagonista.
Entre els guardonats hi ha Joan Llull, Jeroni Albertí i Picornell, Joan Company Florit, Francesc Antic i Toni Frontera.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. Elies Balears va protagonitzar ahir una golejada pels records d'Antoni Abadío. Varen superar el Córdoba per 8 gols a 1 en una nit memorable de l'equip mallorquí. I en futbol, avui dissabte, torna Dani Rodríguez als entrenaments després de 10 dies de sanció per part del club. L'equip es prepara pel partit que dilluns jugarà Cornellà al Prat davant l'Espanyol amb l'intenció de sumar el primer triomf de la temporada.
Anem ara amb la previsió del temps, que avui serà bastant estable. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui ens anem un dissabte marcat per un temps molt tranquil arreu de l'arxipèlag. Tindrem el pas, alguns intervals de núvols prims, però veurem molt el sol i també notarem com les temperatures pugen qualque grau. Avui es poden arribar a assolir o fins i tot superar per poc els 33 punts de l'interior nord de Mallorca, també cap a punts d'Eivissa. Per tant, ambient càlid en aquesta època de l'any, amb un vent que continuarà bufant de xaloc, ho farà entre fluix i moderat, i per tant, això mantindrà la mà una mica moguda, les costes exposades d'aquest vent, principalment de Mallorca i Menorca, on hi trobarem maror. A la resta, la mà una miqueta més tranquil·la.
Gràcies, Dani. Pel que fa a les carreteres, en aquesta hora i fins a la una del migdia, roman tancada en ambdós sentits, un tram de la carretera MA3411 i també de la MA3432. Són el camí de Son Perera i el camí de Son Morell a Muro, al Talles, per la celebració de la Challenge de tardor. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López, és un dia més al control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
A El govern no descarta prorrogar i mantenir els pressupostos actuals fins que arribin les eleccions autonòmiques del maig de 2027, en cas de no aconseguir els suports necessaris. Així ho ha assegurat el portaveu, Antoni Costa, que ha explicat que dos mesos després d'aprovar els de 2025 s'estan elaborant els comptes autonòmics per l'any que ve en el termini i en la forma legals, amb l'objectiu d'aprovar-los abans que acabi l'any. Tot i això, preveuen la possibilitat de prorrogar els comptes actuals si Vots, que enguany els ha acabat donant suport, eleva les seves exigències.
La voluntat del govern és negociar i arribar a acords, com deim, per poder tirar endavant els comptes públics. Amb tot, en cas de no tenir els suports necessaris per aprovar-los, el conseller d'Economia i també portaveu, Antoni Costa, diu que els que s'han aprovat in extremis aquest mateix estiu poden servir fins a les pròximes eleccions previstes, recordem, d'aquí a dos anys.
Són prorrogables fins a maig del 2027, si fos necessari. Conclusió, si intenció del govern és aprovar uns pressupostos pel 2026 perquè són beneficiosos pels ciutadans de les Illes Balears. Però si no s'aprovassin, tampoc passarà res. Gestionarem uns pressupostos prorrogats i punt.
Tot i això, Costa és optimista i no ho veu tan difícil com l'any passat. Assegura que Vots, que els ha donat suport enguany, és conscient que aquesta vegada aprovar uns pressupostos no és ja una prioritat per al govern i, per tant, elevar el preu dels seus vots considera no li servirà de res.
Diu el govern que ja s'ha aprovat l'ordre de confecció dels nous comptes, que tindran un sostre de despesa més elevat que els pressupostos actuals, que és de més de 6.500 milions d'euros.
Hem escoltat declaracions del portaveu del govern, Antoni Costa, que ahir també va parlar sobre immigració. L'executiu augura que a finals d'any hauran arribat més de 10.000 migrants a les Balears. Això perquè en aquests moments ja ha superat la barrera dels 5.000 amb què va tancar l'any 2024. Concretament, ja són més de 5.160 les persones migrants arribades a les illes de manera irregular. L'executiu s'aferra precisament a les dades per exigir al govern central que modifiqui les polítiques migratòries i prioritzi la ruta balear.
I el primer que demana és que Espanya restableixi les seves relacions diplomàtiques amb Algèria perquè així aquest país del nord d'Àfrica lluiti de valent contra les màfies migratòries. Segons Costa, és insultant per a les illes que aquesta setmana el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, hagi ignorat la ruta mediterrània quan el PP l'ha interpel·lat al Congrés. Paral·lelament, a l'altra guerra de l'executiu, que en aquests moments lluita sobretot en els tribunals per demanar obertament al Ministeri d'Infància que torni a refer el decret de contingència migratòria que acaba de negar a les Balears.
En el conjunt d'Espanya, els migrants que arriben han caigut un 36%, crec recordar que va dir, quan a les Illes Balears han augmentat un 84%. La pregunta que mos formula més el ministre Marlaska se n'enriu de naltros? Pretén enriure-se'n de naltros? El govern d'Espanya, que és qui té la competència, actuï ja. Li hem donat han fet moltes propostes en aquest sentit.
Mentrestant, continuen arribant embarcacions a les illes. La darrera, ahir cap vespre, Formentera, de ver les 4.
Hi viatjaven 23 persones d'origen subsaharià i varen ser localitzades a 24 milles nàutiques al sud-est de Formentera. Hores abans, al dematí, ja n'havia arribat una altra d'embarcació a l'arxipèlag Pitius, amb altres de 9 persones a bord.
I també continuen apareguent cadàvers a la mà. La Guàrdia Civil investiga ara un nou cas a la costa també de Formentera i la principal hipòtesi és que es tractaria d'un migrant.
El cadàver va aparèixer dimecres a una zona de la platja de Migjorn, segons s'ha informat la Guàrdia Civil. El que s'ha trobat són les restes òssies perquè el cos es trobava en avançat estat de descomposició. Va ser traslladat al tanatori per fer-li l'autòpsia i així tractar de tenir més informació sobre la causa de la mort, tot i que es pensa que la identificació serà complicada a causa del mal estat del cos. A la mà i a la costa de les illes ja han aparegut 39 cadàvers, probablement de persones migrants, enguany, 15 a Formentera.
I una cosa va amb l'altra. La Policia Nacional ha detingut dues persones per patronejar barques amb migrants fins a Mallorca. Segons les investigacions, són membres d'organitzacions criminals dedicades a la migració clandestina de les costes algerianes a Mallorca i es troben ubicades a la zona de Delís.
Aquestes organitzacions estan compostes pels aconseguidors, que són aquelles persones que ofereixen el viatge a Espanya en embarcacions per 3.000 euros per persona i realitzen l'oferiment a diferents establiments públics d'Algèria. Després, altres membres de l'organització s'encarreguen d'aconseguir tots els estris per fer el viatge, com ara l'embarcació, el combustible, el motor, un dispositiu de GPS. En un darrer terme hi ha els transportistes o patrons de l'embarcació. Els arrestats són dos patrons, un d'ells de Sierra Leone i l'altre de Gàmbia. En el seu cas, transportaven una trentena de persones cadascun, nascuts a diversos països africans, com ara Senegal, Mali, Costa d'Ivori, Mauritània o Guinea, entre d'altres.
A tot això, l'ONG Caminando Fronteras assegura que l'agost ha estat un mes molt complicat en la ruta migratòria entre Algèria i les illes, ja que té constància que en la segona quinzena del mes passat han arribat 5 barques procedents de la ruta algèria amb el manco 45 migrants desapareguts i una víctima mortal. L'entitat assegura que la ruta algeriana és l'única de l'estat espanyol en què viatgen persones procedents dels països de la banya d'Àfrica.
En una de les barques detectades a la deriva pel col·lectiu hi ha 3 persones desaparegudes i el cadàver d'un jove que roman a Mallorca. Caminando Fronteras també té constància de la desaparició de 12 persones més i d'una altra embarcació amb tots els tripulants desapareguts. 25. La fundadora del col·lectiu, Elena Maleno, assegura que cada vegada viatgen en pitjors condicions.
La persona que ha passat, que sale de Somalia, que passa por Líbia, que passa por Túnez, que ha passat por tantes coses, se tiene que montar una patera en Argelia, a lo mejor lo que ve es que le está la gendarmería pisando los talones y no ve que hay mala meteorología, ¿no? Esa vulnerabilidad de las personas que se están montando en la embarcación hacen que también la ruta migratoria sea muy peligrosa.
Elena Maleno, que ha participat en un curs universitari a la UIB, ha alertat que a les illes, sobretot a Formentera, manquen mitjans per atendre les persones que arriben dels països del sud.
Había 3 médicos en urgencia en Formentera. Si llega una embarcación con personas que han tenido procesos de deshidratación o personas que tienen problemas de salud por ese viaje, te quedas sin los 3 médicos de urgencias en Formentera. Pero es que no hay manera de tener más médicos porque los médicos no pueden vivir.
Segons la defensora dels drets humans, la solució al drama migratori no passa perquè Frontex freni l'arribada d'embarcacions, tal com ha plantejat el govern de Margalida Proens.
Vuit i 12 minuts, els pares i mares dels 180 infants de 5è i 6è de primària del Col·legi Maria Antònia Salvà de Son Sardina continuaran sense dur els seus fills a escola la setmana que ve. No volen que el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne, els faci classe. D'ençà de dimecres, els infants no van al centre en senyal de protesta.
Decidiren la nova mobilització i hora baixa en una reunió d'una hora i mitja de durada i després d'estudiar les mesures proposades per la Conselleria d'Educació. Són que Roldán sempre estigui acompanyat a les classes, que no sigui el tutor de sisè i que es valori si és procedent fer-li una avaluació psicològica. Unes iniciatives que les famílies consideren insuficients.
I, per part dels pares, mantenim el nostre seguiment de vaga indefinida fins que aquesta persona estigui fora d'aquest centre i d'allà on sigui, de qualsevol altre centre. No cedirem.
És més fàcil quitar a uno que a 180. Entonces, no te digo yo que le suspendan de sueldo y de todo, pero que cobre, que haga lo que quiera, pero que lo aparten mientras se arregle y se llegue a un acuerdo. Lo que no podemos estar aquí son 180 familias que los niños ya no sabemos qué hacer con ellos.
Jo crec que els nostres nens, com els de tothom, se mereixen tenir una infància feliç, segura i tranquil·la, i crec que tot aquest circ no tenen per què aguantar tota aquesta pressió mediàtica, aquest neguit, aquesta por.
Biel Cardona, que és un dels representants de les famílies al Consell Escolar del Centre de Son Sardina, demana valentia a la Conselleria d'Educació per preservar la seguretat dels infants.
Tinc confiança de que això faci pensar a tota la societat, que faci pensar a les forces polítiques, que faci pensar al govern, que faci pensar al conseller, que hi ha que prendre una actuació valenta. Que això, amb valentia, es pot solucionar. Si des del govern es té la valentia, tots estarem al seu costat.
Les famílies es tornaran a reunir dimarts i no descarten prendre mesures legals.
I desenes de professionals sanitaris s'han concentrat davant el centre d'atenció primària de Sant Antoni com a mostra de condemna pels darrers episodis de violència que patiren dues facultatives el passat 26 d'agost, un cas que es troba als jutjats.
Demanen que es revisi de manera urgent el protocol existent i exigeixen que es posi en marxa un pla real de prevenció contra la violència sanitària dirigida a tots els facultatius sanitaris. Asseguren que els episodis de violència contra els professionals d'aquest sector, el sanitari, augmenten i denuncien la passivitat al seu punt de vista de l'administració pública. Carlos Rodríguez, portaveu del Col·legi de Metges de les Pitiuses, anima els afectats a denunciar.
Si tú denuncias y va adelante la denuncia y se hace justicia y cae todo el peso de la ley sobre el agresor, esta persona no reincide. Sin embargo, cuando tú recibes una agresión de cualquier tipo y no denuncias, se ha demostrado estadísticamente que los agresores reinciden.
I a Formentera, la Guàrdia Civil ha detingut un home per amenaçar vianants amb una arma simulada. Ens ho conta Elena Trinidad.
Se li acusa d'un presumpte delicte d'amenaces, alteració greu de l'ordre públic i atemptat contra els agents de l'autoritat. Els fets es varen produir dijous al matí a la localitat de Sant Ferran, on l'home de 38 anys i origen magrebí estava amenaçant els vianants amb una arma que portava a la mà. El detengut també va entrar a diversos comerços amb la mateixa actitud intimidatòria. Quan la Guàrdia Civil el va localitzar, també els va amenaçar amb l'arma. Llavors els agents varen treure les seves pistoles i finalment el pogueren detenir i comprovaren que l'arma que portava el detengut era simulada.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Més coses. Augmenta el nombre de passatgers als aeroports de les Balears. Aquest agost n'han rebut un 1,8% més que el mateix mes de l'any passat. El que més ha crescut és el de Palma, mentre que el de Menorca es manté en comparació fa un any.
Són dades d'AENA que mostren que a Son Sant Joan hi varen aterrar on l'airà 4,7 milions de passatgers el mes d'agost, un 2,5% més. El president de l'Associació d'Agències de Viatges, Pedro Fiol, assegura que aquest augment de clients no es tradueix en més negoci per a les empreses turístiques.
El que són les segones estadies, les segones residències, junt amb la visita de familiars, ha pujat gairebé un 14%. Hem de dir que moltes vegades aquest augment de passatgers no es tradueix talment com ho coneixen les agències de viatges amb un tipus de turista interessant per al nostre model de l'activitat pròpia de les agències de viatges.
A Mallorca, sobretot, augmenta el nombre de viatgers internacionals, mentre que els que venen d'aeroports espanyols es mantenen pràcticament igual.
En canvi, Menorca i Eivissa registren descensos en el nombre de passatgers estatals, però els augments en els clients internacionals compensen i fan que el total sigui de pujada. Menorca va rebre més de 751.000 persones, un 0,2% més, i Eivissa 1,4 milions, un 2,2% més.
Les xifres mostren com la indústria turística continua creixent i això fa que el sector sigui encara més atractiu per a l'oferta il·legal. El Consell d'Eivissa i l'Ajuntament de Sant Joan han presentat un establiment turístic il·legal situat a Benirrasca. A més, oferia serveis de centre de ioga sense llicència. Durant el precinte han constatat que la propietat no havia demolit diverses casetes de fusta que havia instal·lat en sòl rústic on hi havia persones allotjades.
L'espai mantenia la cartelleria pròpia de centre de ioga on diverses persones s'han identificat com a clients. Aquest és el primer precinte d'una activitat il·legal que es fa dins el marc del pla de xoc de lluita contra l'intrusisme que va arrencar a principi d'estiu. En inspeccions prèvies, el Consell d'Eivissa havia proposat una sanció de 250.000 euros per activitat turística il·legal. Al seu torn, l'Ajuntament de Sant Joan ha multat amb 165.000 euros addicionals als responsables de l'activitat no autoritzada del centre de ioga.
D'altra banda, el Consell d'Eivissa ha identificat un home de 87 anys que feia de taxista pirata sense assegurança i sense ITV. En concret, els inspectors varen sorprendre el conductor quan oferia un servei des de Calabassa a Sant Antoni per 55 euros, un trajecte que si es fa amb muntatge oficial, no passaria dels 20 euros.
La institució insular fa una crida a no fer ús d'aquest tipus de transports perquè, diuen, és una manera innecessària de posar la vida en risc, ja que hi ha molta oferta de transport públic a l'illa. Roberto Algaba, director insular de transports.
Escogimos a una persona que además llevaba un coche sin seguro y sin ITV, que ofrecía un viaje desde Calabasa a Sant Antoni por 55 euros. En este pack les vendía una foto en otra playa y la sorpresa es que era un hombre de 87 años, ¿no? Entonces, pues esto nunca había ocurrido.
Vuit i dinou minuts, parlam ara de preus. L'IPC se situa en el 3,2% a les Balears el mes d'agost. Són tres dècimes manco que l'anterior taxa interanual del mes de juliol, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La comunitat continua liderant l'augment, això sí, de preus per al consum a tot l'estat.
A les illes els preus continuen més alts que fa un any, especialment en habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles. En aquest casos, la pujada frega el 6%, però es compensa amb altres preus, com són el cas de vestit i calçat, que es mantenen pràcticament igual que fa un any, i mobles, oci i cultura. En el conjunt de l'Estat, l'IPC es va mantenir estable a l'agost i se situa en el 2,7%.
Un preu que no deixa de créixer és el de la joieria i la bijuteria. Des que va començar l'any ho ha fet més d'un 20%, però les pujades ja varen començar l'octubre del 2023 i encara no s'han aturat. L'encariment va lligat a l'elevat preu d'una de les principals matèries primeres de la joieria, que és l'or, que assoleix màxims històrics, prop de 100.000 euros al quilo.
Fa 25 anys el quilo anava a 11.000 euros, és a dir, s'ha multiplicat per 9. El problema que tenen les joieries, tal com explica Toni Grau, de la botiga Pinya Grau de Palma, és que fer les joies té un cost molt elevat.
Un poco complicado hacer negocio a comprar el oro a precio de hoy. Sería muy difícil. Entonces, lo bueno que tenemos nosotros es una trayectoria de 70 años. Tenemos bastante stock. Vamos surtiendo de ahí y también lo que hacemos es piezas que vemos que no se venden, pues las reciclamos ese oro.
Tot i aquests preus elevats, els economistes alerten que abans d'invertir és important tenir cultura financera i conèixer la situació de cadascú. Pau Montserrat, economista de Futur Legal.
És que ara mos escolti, i perquè el preu de so, veu que el preu de so ha arribat a 100.000 euros el quilo, decideix que invertir, aquest jo li diria, no invertesqui, ni se t'ocorri, perquè acabes de conèixer un actiu i vols invertir en el moment en què surts en el mitjà de comunicació perquè ha arribat a màxims. Aquest no és el moment.
En cas de voler invertir en or, recomanen fer-ho amb uns doblers, o recomanen, millor dit, als experts fer-ho amb uns doblers que no es necessitin a curt termini i deixar-los un temps mínim de 10 anys.
Encara en clau econòmica, el Consell d'Administració del Banc Sabadell rebutja per unanimitat l'OPA del BBVA i recomana als seus accionistes, que hi tenen la darrera paraula, no acceptar-la. Segons un informe remès per l'entitat catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el preu que s'ofereix no és l'adequat.
De fet, considera el Sabadell que l'oferta infravalora molt significativament, diu, el projecte i les seves perspectives de generació de rendiment per a l'accionista. Ara el futur està en mans dels seus accionistes. Aquí s'ha dirigit directament al president de l'entitat, Josep Oliu, perquè l'OPA tingui èxit ha d'aconseguir el sí de la meitat dels vots.
Esta operació concreta, esta oferta concreta d'OPA, que nació muerta, ya solo queda una cosa, y es que la entierren los accionistas.
I fora de les illes i en clau estatal, la darrera hora passa per l'estabilització dels incendis forestals de Paterna, del Campo i Bonares, a la província de Huelva. Tots dos s'havien declarat al capvespre d'aquest divendres i s'han mobilitzat com a mínim 10 mitjans aeris per combatre les flames.
Mentrestant, però, a la mateixa província de Huelva, a Calanyes, continua treballant-se per estabilitzar l'evolució de les flames per una altra crema fortuïta per la qual s'ha aixecat el nivell 1 operatiu i mobilitzat prop de 13 mitjans.
La jutgessa que instrueix la causa sobre la gestió de la Dana per part de la Generalitat Valenciana eleva 229 al nombre de víctimes mortals. És una més que la que es consideraven fins ara. S'ha afegit al recompte al nadó de la dona embarassada de 6 mesos que va perdre la vida en les riuades.
D'altra banda, la magistrada ha demanat, la magistrada que instrueix la causa sobre la responsabilitat en la tragèdia per la Dana, ha demanat a Punt i a Televisió Espanyola el vídeo de la reunió del SECOPI del dia de la tragèdia. La televisió pública estatal va emetre, recorden fa uns dies, imatges d'aquesta trobada en què s'escolta l'exconsellera Salomé Prades quan donava instrucció per elaborar el missatge d'alarma per enviar els telèfons mòbils de la població i que no es va emetre, però, fins a una hora i mitja després.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat tot això una remodelació del seu gabinet. Dia 5 de novembre deixarà el càrrec el vicepresident segon, el tinent general Francisco José Gam Pampols, l'encarregat de la reconstrucció després de la Dana.
El president de la Generalitat ha recordat que el fitxatge de Gam Pampols tenia data d'entrada i de sortida.
Todo el mundo sabía cuando el teniente general Gam Pampols se hizo cargo de la vicepresidencia segunda para la reconstrucción económica y social, que tenía un punto de inicio y un punto de final para dejar absolutamente consolidada toda la gran operación de recuperación y que, por tanto, será el día 5 de noviembre.
El PSOE denuncia una vegada més la gestió de Mazón. Aquí, per cert, la jutgessa s'ha tornat a demanar que declari de manera voluntària per explicar el seu paper al cap de banda a l'emergència. No el pot citar per la seva condició de forat. Diana Morant, secretària general del PSOE valencià.
Muy probablemente lo que sabe el señor Mazón es que delante de sede judicial y no podrá sostener todas las mentiras que nos ha ido sosteniendo durante estos 10 meses y medio. Tampoco la señora Susana Camarero.
Més en clau estatal, l'agència tributària considera que Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va cometre dos delictes contra la hisenda pública per valor de 350.000 euros.
El diari digital El Plural ha publicat els àudios dels pèrits de l'agència tributària que li feren la inspecció. Són declaracions davant la jutgessa d'una de les inspectores.
Esa factura no responde a la realidad de los servicios porque esos servicios no se han prestado, es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación. De tal manera que esto nos lleva a concluir que esta es una factura falsa que ha sido utilizada para reducir la carga fiscal. Como tenía mucha carga fiscal ese año porque tenía muchos beneficios, pues una forma de hacerlo es mediante la recepción de facturas falsas.
Mentrestant, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diu que el PSOE està obsessionat amb la seva parella, assegura que la Comunitat de Madrid fa dècades que fa feina amb l'empresa Quirón, on treballa la seva parella des d'abans que iniciassin la relació.
Yo les voy a pedir permiso a los señores de la oposición para que me digan con quién puedo salir, porque verán, si tenemos en cuenta que la Comunidad de Madrid se relaciona cada año con 130.000 empresas, muchas de ellas, a su vez, tienen ayudas, subvenciones de la administración, es decir, yo no puedo salir con nadie que se relacione con la empresa en la Comunidad de Madrid. Entonces, ¿con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Pedro Sánchez, que no le he visto la inspección fiscal?
Tornant a les illes per la mirada posada en clau internacional, les marxes per Palestina a Mallorca i el moviment global a Gaza han tornat a convocar per avui una concentració davant delegació de govern, no només en senyal de rebuig al que està passant a Gaza, sinó també per exigir mesures al govern espanyol.
Concretament, demanen tallar el trànsit d'armes, impedir el pas pels ports espanyols dels vaixells que transportin combustibles destinats a les forces armades israelianes i la prohibició de productes provenients dels assentaments il·legals a Gaza i Cisjordània. Així mateix, també demanen al govern estatal rompre els acords amb els Estats Units per poder denegar l'entrada a l'espai aeri nacional a les aeronaus que transportin material de defensa nord-americà destinat a Israel i recorden que l'Estat ha de garantir la seguretat de la flotilla d'ajuda que és de camí a Gaza. Francisca Puig, membre de les marxes per Palestina i del moviment global a Gaza Mallorca.
I demanem al govern d'en Pedro Sánchez que els protegeixi, perquè el que estan fent Israel amb aquest atac dels drons és completament il·legal. Està prohibit, quan hi ha una guerra, que els estats que prenen part bombardegin embarcacions que duguin ajuda humanitària o medicaments, i és aquest esqueix. Per tant, demanam aquesta protecció.
Mentrestant, continua l'estira i arronsa entre Espanya i Israel després de l'aprovació del paquet de mesures per aturar el genocidi a Gaza.
El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha retret el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que acusi Pedro Sánchez d'amenaces genocides amb l'extermini que realitza a Gaza.
El gobierno de España, desde el primer momento, condenó firmemente los ataques terroristas de Hamas. Ha pedido siempre la liberación de los rehenes de manera incondicional y también estamos condenando el exterminio que se está llevando a cabo por parte de las autoridades israelíes con el pueblo, sobre todo el pueblo gazatí. Y me resulta muy sorprendente que el señor Netanyahu acuse a Pedro Sánchez o a nadie de genocidio. Él, el señor Netanyahu.
Bolaños també ha defensat que el dret a la protesta contra les accions d'Israel són perfectament compatibles amb la celebració de la Volta a Espanya de ciclisme i garanteix que se'n podrà celebrar amb normalitat la darrera etapa a Madrid aquest cap de setmana, tot i la convocatòria de sortir al carrer per rebutjar la presència de l'equip israelià a la competició.
I un darrer apunt en relació amb aquest tema. El Consell de Seguretat de l'ONU ha condemnat unànimement l'atac d'Israel contra Hamas a Qatar i ha aprovat un text a favor de crear un estat palestí. El document, signat pels 15 membres, inclosos els Estats Units, condemna l'atac en què moriren 5 membres de Hamas, a més d'un agent de seguretat qatarià. Han tocat les 8:30, repassam ara els principals titulars. El govern no descarta prorrogar i mantenir els pressupostos actuals fins que arribin les eleccions autonòmiques de maig de 2027.
Tot i això, aspira a treure nous comptes l'any que ve i està obert a negociar. Però això sí, sempre que Vox no incrementi la seva exigència.
L'executiu autonòmic calcula que enguany hauran arribat a les illes en embarcacions irregulars més de 10.000 migrants i la ONG Caminando Fronteras afegeix que la mà a Balear ja s'ha cobrat un centenar de vides.
Amb aquestes dades, l'executiu insisteix al govern central perquè modifiqui les seves polítiques migratòries i prioritzi la ruta Balear que s'ha consolidat. Entre les peticions, que restableixi les relacions amb Algèria per combatre les màfies que en són responsables.
Un jove de 17 anys ha resultat ferit greu a primera hora del matí després de ser atropellat per un cotxe a Marratxí.
Ha estat a les 5:30. La víctima ha patit un fort traumatisme al cap després que el retrovisor del vehicle l'hagi ferit, segons informa el 061. El jove ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases en estat greu.
I els pares i mares dels alumnes del Col·legi Maria Antònia Salvada Son Sardina seguiran sense dur els seus fills fins a que s'aparti el mestre Miquel Roldán, condemnat per assetjament a un exalumne.
Són 180 infants de 5 i 6 de primària. Les famílies consideren que les mesures proposades per la Conselleria d'Educació que estudia el cas no són suficients.
I el Consell de Mallorca reparteix les distincions per la Diada amb el Pi de Formentor de Costa i Llobera com a protagonista.
Entre els guardonats hi ha Joan Llull, Jeroni Albertí i Pi Cornell, Joan Company Florit, Francesc Antic i Toni Frontera.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Fem ara també un repàs dels titulars dels diaris. El Diari de Menorca diu que el trànsit aeri frena el seu creixement aquest estiu després d'anys d'expansió. Diu que els majors increments són fora de la temporada alta, quan tot just han passat per l'aeroport menorquí el 0,13% més de passatgers. Fotografia, però, de la manifestació marítima al Port de Mou contra la privatització dels amarraments.
Periódico de Ibiza. Comencen a precintar els allotjaments turístics il·legals. Es refereix a l'acció conjunta del Consell i l'Ajuntament de Sant Joan per clausurar-ne un que també exercia il·legalment d'escola de ioga en aquest municipi. Foto pel cotxe taxi pirata que conduïa sense assegurança ni haver passada un home de 87 anys, com vos hem explicat a l'informatiu.
Al diari La Portada es parla de concentració contra la violència cap als sanitaris amb una fotografia d'aquests professionals protestant davant el centre de salut de Sant Antoni. En petit, la Guàrdia Civil deté un home per encanonar amb una arma simulada a vianants de Sant Ferran.
A Mallorca, a l'última hora, llegim, el govern diu basta a Vox en relació a les declaracions del portaveu Antoni Costa sobre les negociacions dels pròxims pressupostos, que ho escoltat també en aquest espai informatiu, ressalta que Provenç vol marcar distància en el tram final de legislatura abans de les pròximes eleccions. La foto és per l'entrega dels Premis del Consell de Mallorca amb motiu de la Diada i el títol Mallorca es poesia pels 150 anys del poema El Pi de Formentor.
I Diario de Mallorca titula vaga indefinida dels alumnes a Son Sardina fins que s'aparti Miquel Roldán. Explica també a la portada que les famílies demanen una reunió amb Proens perquè veuen insuficient que es deixi com a professor de suport al docent condemnat per assetjament. La fotografia també has parlat d'entrega de les distincions de la Diada de Mallorca i el títol és Mallorquins de referència. I fora de les illes, El Mundo diu Europa envia els seus caces de guerra a l'est després de l'agressió de Rússia a Polònia. Fotografia de perfil per la base de dades policials del detingut als Estats Units per l'assassinat de l'activista conservador Charlie Kirk.
L'atacant protagonitza igualment la majoria de la resta de portades generalistes a l'ABC, on apareix retratat d'entubi de vora el seu progenitor amb el titular El pare de l'assassí de Kirk entrega el seu fill, però el titular és per una enquesta encarregada pel diari. El govern és el responsable del caos ferroviari, la crisi de l'habitatge i la immigració. Quant a la responsabilitat sobre els incendis forestals, la meitat dels encastats per l'ABC considera que és de les comunitats autònomes.
El País, en la línia d'ABC, diu el seu pare va donar la primera pista per la detenció. Títol baix, la foto de portada de les fotografies d'enfront i perfil del detingut per l'assassinat de Kirk. I en relació al titular principal, diu Trump atribueix a l'esquerra radical la violència als Estats Units.
Continuem amb l'actualitat nord-americana banyada en sang en la primera plana de La Vanguardia, també, que en aquest cas retrata un xèrif mostatxut envoltat d'altres càrrecs públics en compareixença pública per la detenció del magnicida, però el títol d'obertura retorna a la mirada a Europa. L'OTAN es reforça en el flanc occidental per l'amenaça russa.
I finalment, el periòdico diu el Consell del Sabadell rebutja l'OPA del BBVA, també. Vos hem contat a l'informatiu. En aquest cas, el diari català cita el president de l'entitat també catalana, Josep Oliu, que deixa dit l'operació va néixer morta i ara només falta que els accionistes l'enterri, tot i que també ha admès que tot té un preu si el comprador té ganes. Hem arribat així a les 8:36, donant pas als esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia, temps pels esports. A Iveta Ràdio, l'Illes Balears Palma Futsal, en un partit quasi perfecte, va golejar el Córdoba per 8-1. Mateus Malla va firmar el seu primer hat-trick de la seva trajectòria amb el Palma. Fabinho, Deivao, Ernesto, Alisson i Charito van completar un marcador d'autèntic escàndol davant d'un rival que fins ahir era una de les revelacions de l'inici del campionat. Malla també va ser protagonista al postpartit als micròfons d'IBT Ràdio.
Muy feliz, ¿no? Muy contento con mi primer hat-trick con Palma. Ha sido un partido muy difícil, el resultado no dice eso, pero ha sido un partido difícil. Sabemos que Córdoba es un bueno... Buena equipa, pero estábamos muy bien. Y muy feliz, estoy muy feliz, muy contento con los tres goles y ayuda al equipo.
Les paraules del gran protagonista d'ahir, Mateus Malla. Ara sentim el testimoni d'Antonio Vadillo, tècnic de l'Illes Balears, que també va dir la seva.
Los primeros 10 minutos se lo ha puesto el partido de cara sin ser mejores que ellos. El partido estaba muy igualado, incluso ellos estaban más cómodos que nosotros, mejor. Ellos han tenido ocasiones, no han tenido un acierto. Nosotros en un robo en primera línea hemos hecho el 1-0. Después un balón parado en una situación de falta de estrategia hemos hecho el 2-0. Y a partir de ahí sí que hemos sido mejores, ¿no? Se nos ha puesto el partido de cara. Pero hasta ese momento El partido estaba muy equilibrado, incluso Córdoba estaba haciendo algo mejor que nosotros, estaba más cómodo en la pista.
La Lliga s'atura per compromisos de la selecció espanyola. Tornarà al Palma a la competició diumenge dia 28 de setembre a les 12 del migdia a la pista del Manzanares. El Real Mallorca jugarà el pròxim dilluns a l'estadi Cornellà al Prat davant el sorprenent espanyol de Manolo González. Els pericos són cinquers en 7 punts, fruit de 2 triomfs i un empat. A més, l'estadística d'enfrontaments a primera entre Espanyol i Mallorca és força dolenta pels interessos vermells, amb un balanç de només 4 triomfs amb 29 partits jugats a la ciutat comtal. En definitiva, missió complicada per un Real Mallorca que avui recupera a Dani Rodríguez pels entrenaments després de 10 dies de baixa pel càstig del club. Manu Morlanes va ser protagonista ahir al programa d'Esports 3. Entre altres consideracions, se li va demanar pel partit de dilluns davant l'Espanyol.
Es un equipo que tiene muy claro lo que juega. Al final también, bueno, ha tenido también, además de que han hecho grandes partidos, pues dentro del fútbol tienes que tener también ese golpe de suerte, ¿no? De marcar goles en los últimos minutos, como también nosotros tuvimos el año pasado en muchos partidos, pero no por ello quita el gran trabajo que están haciendo, que vienen haciendo ya desde la temporada pasada, desde la segunda vuelta, y bueno, va a ser un partido muy complicado.
Les paraules de Morlanes per part de l'Espanyol. Sentim el seu central, de Fernando Calero, en declaraciones en mitjans oficials del club.
Está claro que queremos seguir sumando. Creo que cuando todo viene de cara es más fácil, hay más felicidad y todo viene rodado, pero sabemos que este lunes el partido va a ser súper complicado y tenemos que hacerlo igual o mejor que lo que estamos haciendo hasta ahora.
L'Ou d'Eivissa ja és a Marbella, on jugarà avui a les 4 i quart davant el conjunt local, el Futbol Club Marbella, amb la intenció de mantenir el seu casiller ple de punts. Ho farà amb les baixes de Fran Castillo i el porter Javi Benman i la recuperació a darrera hora de Bebé, el seu màxim golejador. Fins i tot podria ser titular el partit d'avui. Sentim a Paco Gémez.
Es verdad que yo a lo mejor pues soy demasiado vinagre en ese aspecto y exijo demasiado, y cuando todos están festejando yo no festejo, y porque quiero ver si lo que mi equipo hace nos va a llegar para lo que nos viene. Tenemos capacidad de crecer porque tenemos talento, y entonces a través de ese talento tenemos que crecer y hacer las cosas mucho mejor, estéticamente mucho más bonita.
A segona federació, l'Andrés rep a l'Atzis la visita del Barcelona Atlètic. A Sa Plana, la resta ho farà demà, amb Bonan Unificada, 12 del migdia. Girona B, Poblense, Porreres, Atlètic Lleida, Unió Esportiva Olot, Societat Esportiva Eivissa i València Mestalla, Atlètic Balears. Luis Blanco, tècnic de l'Atlètic, parla del rival de demà, que curiosamente es un altre filial.
Son jugadores que dominan muchas fases de lo que es el juego ofensivo, tanto a nivel combinativo como también a nivel, tengo la sensación que es un equipo muy vertical, o sea, capaz de hacerte mucho daño cuando corren, y en su campo, en su contexto, bueno, creo que es una de las salidas más difíciles que vamos a tener durante la temporada por el perfil d'equip, per el perfil de filial que és.
I pel que fa al grup Balear Tercera Federació, avui juguen 5 partits corresponent a la segona jornada. L'Atzis s'han tenit marcada a l'Atzis Roland Molinar Felanís. A les 7, el Cudi Cardassà, Soncle de Manacor i Portmany Penya Esportiva Santa Eulàlia. L'Estia Menorca disputa avui el trofeu Ciutat de Mahó. El conjunt de 20 altres veurà les cares amb un rival de la Lliga ACB com és el Joventut de Badalona, Enric Rubio, com a principal reclam. De fet, com a dada curiosa, la darrera vegada que Ricky va jugar a 20 altres va ser un 13 de març de l'any 2011. Ja fa d'això 14 anys. En un Menorca Bàsquet, Futbol Club Barcelona, també a la Lliga ACB. Sentim per aquest ordre a Egan Vicedo, jugador de l'Estia, i a l'exterior neerlandès Yannick Grac, component del Joventut.
És un bon ambient, no? Que l'aficionado pueda venir a disfrutar de un bon baloncesto, a disfrutar de su equipo, y bueno, qué mejor que un partido de presentación, como tú has dicho, contra un equipo como tan histórico como es como la Peña, y bueno, pues intentar poner sobre la pista lo trabajado estas semanas para llegar lo mejor posible al primer partido de temporada.
Un buen ritmo, hemos jugado 3 partidos y estamos aprendiendo cómo jugar como equipo y espero un buen partido mañana.
Este Menorca Joventut Badalona, avui a les 7:30 a l'hora baixa a Vintalfa i també en directe a IB3 Televisió. I també Mallorca juga a la mateixa hora que a Vintalfa un atractiu Palmer Bàsquet Movistar Estudiantes, corresponent al trofeu THB Hotels. Del partit parla a la prèvia de l'entrenador del Palmer, Marcos Justo.
Creo que es una muy buena oportunidad, ya no solo para nosotros, sino para el público de la isla, para el público que le gusta el baloncesto, pues poder asistir a un partido en el que creo que, bueno, que se va a disfrutar independientemente de cómo sea el resultado.
I pel que fa al Fibu i Palma, hi va presentar 4 fitxatges més. L'Aaron Smith i Lindsey Brassi, de 28 i 31 anys, són escolta i pivot nord-americans i venen a portar experiència a l'equip. Les apostes del futur són Juan Boca i Òscar Siquier, ala i base de 20 i 19 anys, respectivament. 4 reforços que ja porten 11 dies entrenant amb l'equip, preparant el retorn a Primera Federació. Sentim a Martí Vives, director esportiu del club.
Jo el que he vist aquests primers dies d'entrenament és molt, molt il·lusionant, molt satisfactori, però clar, també l'altre dia xerrant amb en Pablo. Evidentment estan molt bé, estem disfrutant molt d'entrenar, els al·lots estan supercontents, però hem de veure menys si el nostre molt bé és igual o millor que el bé o molt bé dels altres equips, perquè m'imagino que també els altres equips ho estan fent molt bé i estan entrenant molt bé.
I per tancar el bloc del bàsquet, apuntar que Alemanya i Turquia jugaran demà diumenge la final de l'Eurobàsquet després de derrotar ahir a semifinals a Finlàndia per 98-86 a la primera semifinal, Alemanya-Finlàndia, mentre que els turcs van fer el propi davant Grècia per un sorprenent 68-94. Avui també arranca la temporada 2025-2026 pel que fa al handbol. A divisió de Nou Plata, a la primera jornada, el Transmapi Eivissa visita l'Atzis, la pista del Sòria, un nou vingut a la categoria. Eugenio Tirves és l'entrenador dels eivissans.
Sobre todo será un partido muy duro, ellos mucha ilusión, un partido en casa con toda su afición. Quizás no es de los mejores partidos para empezar la liga, quizás nos hubiera gustado empezar en casa con nuestra afición, pero así es el calendario. Tenemos que hacer un partido muy, muy serio, seguir trabajando con buena dinámica como estamos haciendo en pretemporada. Los resultados están siendo buenos, pero lógicamente esto cambia ahora a partir de los partidos oficiales, que es donde se ve lo de verdad, donde estaremos.
La primera nacional grup B, l'Handbol Mallorca, encetada la temporada a les 7:30 a la pista Lucan Murcia. Sergio Sevilla, l'entrenador dels marratxiners.
No, al final lo que esperamos es traernos a la victoria. Es cierto que las pretemporadas, como hablábamos también el año pasado, se hacen largas y al final el jugador lo que quiere es competir. Es cierto que el primer partido fuera de casa pues siempre como que es más complicado, pero bueno, vamos con ánimos de sacar los 2 puntos, hacer un buen partido y coger buenas sensaciones para lo que es el resto de temporada.
I ara, si ens sentim, en clau poliesportiva en tenis, arranca avui a Marbella l'eliminatòria entre Espanya i Dinamarca de la Copa Davis amb Jaume Antoni Munar a la convocatòria feta per David Ferrer. L'eliminatòria l'obrirà avui el duel entre Pablo Carreño i Olga Rune i després serà el torn de Jaume Antoni Munar. S'enfrontarà amb Helmer Holler, número 102 del món. Sentim el tenista balear.
Creo que desde que llegamos aquí he ido de menos a más. La parte, obviamente, de la gestión emocional y de representar a tu país como número uno estar ahí, pero creo que la he trabajado, creo que estoy preparado para ello, así que con muchísima ilusión, mucha más ilusión que presión, con muchas ganas de que esto ya empiece.
Demà serà el torn de dobles, després, si és precís, Munar jugarà davant Holger Rune. En motociclisme, John Mir té motius per somiar. Ahir, a la primera sessió del Gran Premi de San Marino Motociclisme, va entrar directament a la Q2 després de fer el 6è millor test del dia. Uns registres que li permeten somiar el pilot palmesà.
Hem fet una passeta en band. Estem a la Q2, som dels més ràpids ara i això pues, hem de mantenir aquest moment. He tingut una caiguda que quan venia millorant els temps i mos ha deixat, crec, un poc més enrere del que podíem haver aconseguit i bueno, en sort demà podem classificar una mica millor.
I a Moto2 Izan Guevara també va aconseguir bitllet directe per la Q2 en firmar el 8è millor temps a la sessió pràctica. Avui toca fer la passa següent, una bona qualificació per optar a tot des de l'inici de la cursa d'avui.
Muy contento de poder estar dentro de la Q2 haciendo el tiempo en solitario. Me vuelvo a sentir con esas sensaciones de que tenía en Moto3, de lo que salía a pista y sabía que si lo hacía solo entraba. Pues hoy me he sentido con ese flow. Contentísimo, estamos haciendo un trabajo increíble, estamos en un buen momento, ¿no? Y hay que aprovecharlo.
I tancam en ciclisme. El belga Jasper Philipsen se'n va sumar i el seu tercer triomf a la Vuelta després de guanyar l'esprint la 19a etapa en Terrueda i Guijuelo. A la general, el mallot vermell Jonas Vingegaard li treu 44 segons al portuguès Joao Almeida gràcies a una bonificació en un esprint especial. Amb aquest apunt de ciclisme ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Són les 8:49, seguim amb més informacions aquí a l'informatiu cap de setmana. Per avui està convocada al campus universitari de la carretera de Valldemossa la prova d'oposició al cos general administratiu de la Seguretat Social. Hi ha 800 aspirants d'accés lliure apuntats a Mallorca, una de les 10 seus d'exàmens estatals, per 1.920 places oferides a tota Espanya. Altres 43 opositors estan apuntats per presentar-se per la via de la promoció interna.
Totes aquestes places fan part de les 40.000 de l'oferta d'ocupació pública a l'administració de l'Estat per l'any passat, que sumades a les d'enguany superen les 75.000. El sindicat CESIF considera que són insuficients, però, per cobrir la pèrdua de treballadors, en gran part per jubilació, de les darreres dècades. A més, retreu que finalment l'executiu de Pedro Sánchez ha reculat en la intenció anunciada d'eliminar la taxa de reposició que limita el relleu generacional. En canvi, el govern central diu que tant el 2022 com el 2023 i el 2024 es van tancar amb un saldo positiu de cobertura d'efectius, és a dir, que se n'ocuparen més dels que foren baixa. Maria Fernández és delegada sindical del CESIF al Servei Públic Estatal d'Ocupació.
Si te paseas un poquito por las oficinas de todas las administraciones públicas, estamos pues bajo mínimos. Sobre todo aquí en la isla nos afecta muchísimo más. Los servicios básicos de las islas pues irán decayendo, porque en unos años el usuario se encontrará con oficinas totalmente vacías. No es que verán uno o dos funcionarios, es que se quedarán sin servicios. Y eso no creo que tarde mucho en ocurrir.
I un miler d'alumnes han assistit a la segona edició de la jornada Viu la UIB, que ha tingut lloc aquest divendres al campus de Palma. Els nous estudiants de Menorca, Eivissa i Formentera també han rebut la benvinguda i han pogut conèixer els serveis que hi ha al campus. Tot en una jornada on no ha faltat l'oci en forma de música i gastronomia, entre d'altres mostres.
Pues bastant il·lusionats, la veritat. Estic veient un munt de paradetes amb un munt d'associacions que ens estan ajudant a relacionar-nos més, a fer més pinya i també pues, a treballar alguns aspectes i algunes habilitats que ens ajudaran a la nostra vocació.
La veritat que estic un poc nerviosa, però, bueno, és el primer dia.
Més coses. Una vintena d'embarcacions han participat en la mobilització organitzada per l'associació Joncat contra la privatització dels molls del port de Mahó, que eren gestionats fins ara per autoritat portuària.
Aquesta associació té por que les empreses privades hagin de fer grans inversions i que els preus dels amarraments, conseqüentment, acabin pujant de manera sensible. Els manifestants s'han duit a terme diferents pancartes, s'han duit amb missatges com Stop privatització, volem seguir navegant, sos nàutica social o més amarraments socials. Creuen que si les administracions públiques no fan res per evitar-ho, el port de Maó acabarà omplint-se d'empreses turístiques de lloguer i els menorquins acabaran a cent expulsats de les instal·lacions portuàries.
De poc en sap, pues, l'únic que fan és estar privatitzar, i nosaltres no tenim dret ja a res. Tots els que tenim barquetes petites, sobretot, fins a 8, 7, 5, 6 metres, estan llevant els amarres, tot en favor, supos que, de les nàutiques.
Esport de mò, tot era per la gent de mò. Ja no tenim res. Hi havia les cotxeries, els magatzems que deien, tot gent de mò. Ja no tenim res, tot s'apela i s'apela.
Els veïns de Valvila lamenten no sentir-se escoltats per l'Ajuntament d'Eivissa. De fet, han recollit 204 signatures demanant al consistori que se'ls tingui en compte a l'hora de prendre decisions sobre el barri. Esther de Miguel.
Els veïns del casc històric de la ciutat d'Eivissa mostren el seu desacord amb el material emprat a la nova pavimentació dels carrers Santa Maria i Mariano Tur de Montis. Rubén García és portaveu dels veïns.
Al ser una zona patrimonio de la humanidad, tenemos que pasar unas revisiones de que si vamos a hacer obras en casa, se hagan de una forma o de otra, el tipo de material, pues que sea para todos y que el material que se pone en la calle también sea acorde al casco antiguo, cambia ya el tono y lo que había antes.
També critiquen que el projecte de remodelació de la plaça de Sa Carrossa suposi l'eliminació d'una petita zona verda.
Que escasean porque bueno, el casco antiguo es casi todo piedra y no vemos la necesidad de hacer esa reforma.
O las obras al Camí d'Escalvari.
El parking del Soto, que desahogaba también parte de vecinos que aunque tengan acceso a Dalvila les iba mejor aparcar allí, y también de trabajadores. Entonces, claro, al cortar ese acceso, pues satura más el resto.
Per aquest motiu han fet entrega al consistori d'un total de 204 signatures de suport.
Lo que nos gustaría es que nos tuvieran un poco más en cuenta y que hubiera más comunicación.
L'equip de govern de Vila assegura que es reunirà la setmana que ve amb ells.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
La balanguera misteriosa com una aranya d'art sutil. Buida que buida sa filosa de nostra vida treu el que ve, que vila, teixint la tela per demà. La balanguera fila, fila, la balanguera filarà.
Amb motiu de la Diada de Mallorca, el Consell de Mallorca ha atorgat aquest divendres 13 medalles d'honor i gratitud, 9 premis, Jaume II, un fill adoptiu i 2 de predilectes. Entre els guardonats hi ha Joan Llull, Jeroni Albertí Picornell, Joan Company Florit, Francesc Antic i Toni Frontera, entre d'altres.
I com no podia ser d'altra manera, el president del Consell, Llorenç Galmés, ha dedicat unes paraules als guardonats i n'ha destacat la trajectòria i també el compromís amb l'illa.
Tots ells, pioners incansables, que han traçat camins nous, deixant un llegat viu que perdura i perdurarà per sempre. La seva solidaritat, la innovació i la visió han elevat el nom de Mallorca molt més enllà que les nostres costes. Però el que realment el distingeix, i també els uneix, és la passió desbordant que posen en cada passa, que han fet i que estic segur que faran.
L'associació Siloé ha rebut un premi Jaume II pels seus 30 anys de dedicació i acompanyament de les persones amb VIH en situació de vulnerabilitat. N'escoltem la directora i també fundadora, Marc García.
Després de 30 anys d'haver lluitat dia a dia, estan supercontents per el reconeixement d'aquesta feina que ha sigut silenciosa i ha sigut dolorosa també, perquè en l'any 83 varen començar i va morir cada dia un. Ara se segueix morint la gent, però no com abans.
I el pintor Lluís Maravé ha estat nomenat fill adoptiu de Mallorca. Resideix a Binissalem. Amb més de 50 anys de trajectòria professional, ha vinculat sempre la seva obra al viatge i la solidaritat. Ens ha dit que se sent molt orgullós que Mallorca l'hagi escollit com a fill adoptiu i que reconegui la seva feina.
Es la tierra que me ha acogido, donde he echado raíces, donde mis hijos han nacido en Binissalem, así que yo aquí me siento en mi propia tierra. Por lo tanto, lo de que me hayan adoptado, pues encantado.
També han estat reconegudes les germanetes dels pobres per la seva tasca amb les persones majors més vulnerables. La seva representant, Sor Maria Pilar, ha agraït la feina.
Conocer la presencia de las hermanitas durante tanto tiempo aquí y nosotros muy agradecidos por que continúan la labor que nosotros emprendimos recogiendo a las personas mayores, cuidándolas con cariño y hasta el fin de sus días.
I mesos després de que morís, Francesc Antic, expresident del govern i figura clau de la política balear, ha rebut la medalla d'honor i gratitud, volem dir. El seu fill, Pep Antic, ha explicat l'emoció de la família i ha destacat la trajectòria del seu pare.
Molta feina, tota sa vida. Jo des de petit el vaig veure dedicat a sa política, jo tenc 30 anys, i tota sa vida hi va ser, i ja era d'antes, i molt contents. No? Ell està molt orgullós, de fet, des que s'ha mort, tot els reconeixements han estat positius.
Un acte emotiu que ha comptat amb la presència de la presidenta del govern, Margalida Provença, el president del Consell, Llorenç Calmés, i també la dels principals líders de l'oposició que han volgut deixar de banda la polèmica sobre la data de la Diada de Mallorca per retre homenatge als premiats, especialment a Francesc Antic.
I un darrer punt cultural, una trentena d'espais artístics a places, carrers, portals i façanes és la proposta per al cap de setmana de l'Algai d'Art. L'edició manté la mateixa essència, la cultura entesa com a punt de trobada, convivència i reivindicació del poble algaidí.
Inclourà pintura, escultura, música, fotografia, també una projecció, la del documental Cossiers de Mallorca, un retrat dels balls que s'estenen arreu dels pobles mallorquins, dirigit per Toti Garcia. És una connexió amb els ritus ancestrals que ens emocionarà recordant les nostres arrels. El podreu veure en dues sessions, a les 7 del capvespre i a les 8 i mitja. També per remoure emocions i reflexionar trobareu a la placeta de l'Església la instal·lació que clama per la pau i la fi del genocidi a Palestina. Aplega obres d'una trentena d'artistes i els dobles recaptats es destinaran a causes solidàries.